al Rodamón per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón amb Manel Sorribes i Alicia Álvarez, amb la col·laboració, entre d'altres, de Josep Pons, Maria Roser Llopart i César Escobedo.
Hola, bon dia, benvinguts al Rodamón. Un Rodamón ja en la fase 3. Ja hem passat la primera revetlla de Sant Joan i cal dir que sembla com si siguéssim els nens d'un col·legi que després de passar dues hores de classe ens donen l'hora del recreo del pati i sortim tots esbojarrats a disfrutar, a jugar a pilota, a parlar. I jo crec que no, que cal tenir cura, que tot això encara no ha passat. Disfruteu de l'estiu, disfruteu de la platja, disfruteu de la comunicació amb els amics, però amb precaució. Ara ve la revetlla de Sant Pere, a la festa major dels pobles, i pensem que cal també anar en compte. Revetlla de Sant Pere, i a la vila d'Arenys de Mar, a la nit de Sant Pere celebra o celebrava la crema de la bota. Alguns em van dir quan vaig arribar a Arenys que era una festa pagana, que els pescadors d'Arenys feien un tribut al rei dels mars, Neptuno, i per agrair-li que havien tingut bona collita de pesca i no havien patit cap accident entre els companys, cremaven una vella barca. Però els erudits d'Arenys de Mar, gent que coneix la història, em diu que no, que això va ser el 1500, quan es va acabar l'església parroquial, i que els treballadors, un cop acabada l'obra, amb tot el que havia sobrat, fustes, pots de pintura, etc., ho ficaven tot en una bota i ho cremaven. Aquest any es diuen de la parròquia d'Arenys de Mar que no hi haurà crema de la bota, però sí que hi haurà una encesa de fanalets. No és el mateix, però els temps i les circumstàncies manen. I com a primera il·lustració musical del Rodamón d'avui, us proposem escoltar un clàssic que no pot faltar, no podia faltar a cap revetlla, que era l'orquestra Prateria i el seu Pedro en Navaja.
Bona nit. Pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un portal entra y se da un trago para olvidar. El día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 es mitad hueso del especial, que carga encima pa' quedar libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Y mientras reía el puñal vendía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida a él le decía. Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en mal. Y créanme gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado el coro que aquí les traje. Mira el mensaje de mi canción. La sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
En aquests moments s'incorpora al Rodamón el nostre company Josep Torrents, conductor del programa Temps de Salut. Ens aportarà cada setmana una sèrie d'eines per superar aquesta situació.
Hola, sóc en Josep Torrents Missé, psicòleg, psicoterapeuta gestàltic i realitzador del programa de Temps de Salut. Avui us parlaré de l'esperança com una força impulsora que ens ajuda a avançar en situacions de crisi i en la vida. Diuen que l'esperança és l'últim que s'ha de perdre, que l'esperança és la força que ens anima quan estem desesperats i que mentre hi ha vida, hi ha esperança. De fet, és el que ens mou i ens manté vius. Però què és l'esperança? És tenir confiança en un mateix per assolir un objectiu? És confiar que davant d'una crisi hi ha una sortida? És esperar un canvi? Per respondre, abans us faré una reflexió. Què fa realment que assolim una fita o un objectiu a la vida? Jo personalment apuntaria el següent: intel·ligència, coneixement, habilitats, actitud, fe, passió, inspiració i constància. Per descomptat, tot això ajuda molt, però hi ha un element fonamental que sovint es subestima i és de sentit comú. Es tracta de l'esperança. Quan es parla d'aquest tema, molts podem imaginar una persona ingènua i innocent mostrant un somriure enmig de les situacions més desagradables o difícils. O fins i tot ens podem imaginar una persona extremadament optimista quan tots els fets mostren que alguna cosa no funciona o que no funcionarà. Aleshores hem de pensar que es tracta d'una esperança buida, sense fonament. Així, quin és el veritable significat? L'esperança no és passivitat, no és esperar que la vida arran del coronavirus canviarà màgicament. No és només una bona emoció, és creure i confiar, és acció i motivació. Implica voluntat, perseverança i diferents formes d'aconseguir objectius. I és que tenir esperança és un privilegi, un avantatge i un do. Per tant, qui té esperança sol ser una persona optimista, una persona que pensa que el futur serà millor que el present i el passat, creu que té la força per aconseguir que així sigui, creu que es poden trobar diferents camins per aconseguir els seus propòsits i comprèn que cap camí està lliure d'obstacles. Aleshores, com podem fomentar l'esperança i com podem aconseguir potenciar-la? Bé, hi ha diversos factors que ens poden ajudar. El primer seria a través dels pensaments positius, com per exemple creure que el nostre cos és ple de salut i funciona a tots nivells, creure que tenim la fortalesa suficient per enfrontar-nos en qualsevol situació difícil, creure que cada dia és una nova oportunitat per créixer i avançar. Segon, cultivant la paciència. Així, practicar-la ens pot ensenyar a saber esperar, com ara tot mestre o educador sap fer-ho amb el seu alumne perquè maduri lentament. També ens pot ajudar a comprendre els ritmes dels altres i les seves debilitats, també a millorar aspectes interns amb calma i serenitat. Tercer punt seria enfocant-nos en els nostres èxits passats. Vol dir recordar els moments en què vam aconseguir qualsevol dels nostres objectius i ens van fer sentir feliços i satisfets. Com es tractaria de recordar les dificultats i connectar-se amb allò positiu, com ara el coratge, la inspiració, la paciència o l'autoconfiança. Aspectes personals que ens van ajudar a assolir-ho. Bé, i per acabar, avui ho farem un relat d'en Paulo Coelho. A veure si us agrada. Comença així. Un guerrer de la llum sap quins són els seus defectes, però també sap quines són les seves virtuts. Té companys que es queixen sempre. Els altres tenen més oportunitats que nosaltres. I potser tenen raó, però un guerrer no es deixa paralitzar per això i procura valorar al màxim les seves qualitats. Sap que el poder de les gaseles és l'habilitat de les seves potes, o el poder de les gavines és la punteria per atrapar els peixos, que els tigres no tenen por de les hienes perquè són conscients de la seva força. Aleshores, mira d'esbrinar amb què compta i sempre comprova el seu equipament, que es compon de tres coses: fe, esperança i amor. Si les tres coses hi són presents, no dubta a continuar endavant. Amb aquest relat m'acomiado fins la setmana vinent. Adeu-siau!
Hem escoltat el psicòleg Josep Torrents amb les seves aportacions per superar el confinament.
Bon dia des del programa El Rodamón, que emeten diverses emissores des de Catalunya. Avui ens acompanya el president del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Joaquim Arnó, que ens parlarà de totes les estratègies per tirar endavant el turisme al Maresme en aquests difícils moments pel sector. Bon dia, senyor Arnó.
Hola, bon dia.
En termes generals, quin impacte ha causat la pandèmia en el sector de la comarca?
Bé, tot i que és difícil acabar de valorar-ho amb números a les mans, el que sí que és evident és que ha sigut un desastre total. És a dir, establiments tancats, no han pogut obrir, excepte aquells que s'han dedicat doncs, a ser allotjaments doncs, per temes sanitaris. L'activitat econòmica pràcticament doncs, ha caigut a zero, i d'ara doncs, començarem la recuperació. S'ha perdut tota la temporada de la Setmana Santa i intentem afrontar doncs, aquest estiu, encara que sigui mig estiu, amb perspectives de poder atraure el turisme de proximitat, o de internacional doncs sembla ser més complicat, tot i que en algunes destinacions doncs ja estan fent proves de turistes, ja siguin alemanys o alguna altra nacionalitat, nosaltres encara ho tenim bastant complicat. Per tant, ens hem de centrar en el turisme de proximitat i la nostra propi dinàmica de la mateixa comarca.
Sí, des del Consorci, quines mesures han impulsat per donar suport a les empreses de la comarca?
Bé, el que hem estat fent durant tots aquests mesos és acompanyar totes aquelles amb les quals hi teníem contacte i amb tots els sectors que estan relacionats amb el turisme, és a dir, no només allotjament, sinó gastronomia, activitats ciclistes, activitats cicloturístiques, activitats nàutiques, activitats de muntanya, o sigui, totes aquelles que, poc o molt, fins i tot guies turístiques, totes aquelles empreses que tenen una certa relació directa o indirecta amb el sector turístic, doncs hem intentat acompanyar-les i donar-los, com a mínim, recolzament en tot allò que ens han demanat. Hem impulsat també doncs, xerrades i activitats bàsicament per poder una mica vislumbrar què passarà i què tenia que passar a partir d'ara amb diverses conselleries doncs, del govern, bàsicament perquè els puguin donar directament la informació, però també preparar una campanya de promoció de la destinació. Ara més que mai hem de poder vendre en el nostre entorn, no només l'internacional ja se n'encarrega també l'Agència Catalana de Turisme i les Diputacions, sinó en el turisme de més proximitat que tenim. I això és el que hem anat preparant. També és cert que hem preparat un esquema, però sense saber quines empreses podríem comptar, perquè la represa no serà per tothom igual, i no totes les empreses començaran la nova activitat amb el mateix ritme. És possible que algunes no puguin començar fins l'any vinent, i per tant, en el moment que sortim ja de la pandèmia i sortim ja del confinament i podem ja començar a fer activitats, doncs bé, ara hem de saber quines podem comptar. I tot i així, doncs hem preparat un pla de comunicació, un pla de màrqueting, bàsicament per donar a conèixer la nostra destinació i fer-la atractiva per als nostres veïns, principalment doncs, els habitants de les grans ciutats que tindran necessitat de sortir per la comarca, per l'entorn, a fer les seves vacances, encara que siguin poques, i sortides una mica per esvergir-se, i el que volem és que doncs, vinguin cap a la nostra destinació, és a dir, cap al Maresme, cap al Barcelona Nord, i no se'n vagin en altres.
També fa uns dies anunciaven que amb la gestió del Consorci i els ajuntaments del Maresme donant-li suport, han demanat l'exempció de les taxes d'ocupació de les platges per les empreses, no? Una altra manera d'aconseguir una mica d'oxigen, no?
Dintre d'aquestes converses amb les conselleries diverses, també hem arribat a les conclusions de que no només cal donar ajut a les empreses, sinó donar liquiditat en els usuaris. Val? I llavors, des de el poder incentivar l'activitat turística dels mateixos ciutadans, fins a mesures que permetin, com aquesta, de forma indirecta, donar liquiditat a les empreses o als gestors de les concessions. Això de les platges, des del mitjans de març, que hi ha el decret d'alarma, fins ara, pràcticament la seva activitat ha sigut zero i no han pogut fer cap mena de foment de la seva ocupació. Per altra banda, les mesures que s'han de prendre a partir d'ara, doncs ara sentim doncs, que per Sant Joan pràcticament totes les platges es tancaran. La seva activitat econòmica que estava pensada per aquesta temporada haurà caigut. No és just que hagin de pagar els mateixos cànons que fins ara se'ls repercutien. El que fem és demanar l'exempció, que l'exempció és del Ministeri, per tant, de costes, en els ajuntaments, que després els ajuntaments repercuteixen a les empreses, a les concessionàries. Per tant, el que estem dient és, escolta, Ministeri, no ho cobris als ajuntaments, tinguem exempció d'aquest cànon durant tot el 2020, fins a final d'any, i així d'aquesta manera els municipis podran repercutir-ho de forma directa en aquests concessionaris. No oblidem també que els municipis tenen una gran càrrega social, és a dir, són els que estan prestant serveis directes als ciutadans, en major o menor mesura, en funció també de les necessitats i de les idiosincràsies de cadascun dels municipis que tenim a la nostra comarca, però una manera és no tenir una càrrega financera de cànon cap a costes que els hi puguin reduir, com dic, en els concessionaris.
És molt important, més vital que mai, com deia vostè, promocionar-se per salvar la temporada de turisme i hostaleria. I en aquest sentit hem proposat des del Consorci la campanya que es coneix amb el nom de Mar i Damunt, no? Ens podria ampliar una mica més en quines línies es basarà aquesta campanya?
Sí, la campanya de Mar i Damunt ve a dir que som una comarca allargassada, som una comarca en què la meitat dels municipis són costaners i l'altra meitat són, podríem dir, de muntanya o d'interior. Per tant, el que anem a fer és una combinació de les dues activitats, és a dir, el ser allargassada i tenir doncs, una serralada a darrere mateix fa que aquesta combinació de poder estar a la platja i immediatament poder estar a la muntanya i gaudir dels dos entorns completament diferents, però a la vegada molt relacionats, doncs ho puguem vendre com a singularitat. Poques comarques, poques destinacions tenen aquesta combinació i el que anem a fer és lligar en aquest mar i munt, doncs és lligar i relacionar les dues, els dos sectors en si d'activitat turística. Per altra banda, és una campanya que hem volgut potenciar-la a nivell comarcal de destinació i per això hem demanat ajut també a tots els ajuntaments, perquè ara és el moment en què o anem tots junts i, per tant, posem tots els recursos al mateix sac per arribar més lluny i de millor manera, o cadascun dels 30 ajuntaments per si sol no se n'en sortirà. I és per això que també hem adreçat una carta i que vam presentar a la darrera Junta General tota una campanya de promoció turística encaminada a tres àrees. La primera àrea, o la primera corona, que dèiem, que seria les comarques properes i veïnes, juntament amb la ciutat de Barcelona. La segona àrea seria la resta de Catalunya i el sud de França, i la tercera àrea i tercera o corona seria la resta de l'estat espanyol. És un tipus de turisme que és de local, de proximitat, i que ens interessa molt per poder fer aquesta campanya turística. Per poder fer això, hem plantejat una campanya de màxims, i a partir d'aquí, clar, amb el pressupost que tenim del Consorci, que és molt minso en aquest sentit, nosaltres hem dit, escolta, per tirar endavant això necessitem l'ajuda de tots vosaltres, i els recursos que vosaltres anàveu a destinar a promocionar el vostre municipi de forma individual, escolta, posem-los junts i consensuem quin tipus de campanya. I a partir d'aquí, doncs hem fet arribar a totes les alcaldies doncs, aquesta proposta i ara estem esperant que ens donin el retorn de veure quins estan disposats. Alguns ja estan contestant i altres encara estan pendents.
De fet, la bandera, per entendre'ns, primera d'aquesta campanya és el vídeo que també ja estan divulgant fa dies, no? A través
correcte,
de les
xarxes. Vam fer un vídeo que és una mica llarg per fer un espot publicitari, però que està fet amb els quatre idiomes, català, castellà, anglès i francès, destinat precisament a tot aquest mercat. I ara això cal transformar-ho en espots publicitaris, cal saber quins mitjans utilitzar, i paper, mitjans escrits, mitjans telemàtics, mitjans xarxes socials, portals web i també cadenes de televisió. I tot anirà en funció una mica dels recursos que acabem obtinguent i del que s'ho acabin creient la resta d'ajuntaments que formem un tot.
Aquest programa s'escolta a diversos indrets de Catalunya. Pensant en aquest públic que no coneix el Maresme de primera mà, quins són els principals atractius del Maresme?
Bé, a banda d'una gastronomia excel·lent, perquè tots sabem que per anar a qualsevol lloc, el primer que hem de saber és si menjarem bé, perquè això és el que acaba de rematar la feina. Bé, doncs al Maresme podem trobar des d'activitats nàutiques i de lloguers d'embarcacions a tota la costa, amb un indret paradisíac. A la vegada, allò que dèiem, podem anar-nos a la muntanya a veure doncs, animalons, a fer recorreguts d'excursionisme, a fer cicloturisme, perquè tenim 350 quilòmetres de sender senyalitzats, per tant, ens podem perdre per tota la comarca. Activitats museístiques, tenim uns museus increïbles i una xarxa de museus molt ben consolidada. També tenim tota una sèrie de rutes patrimonials que ara, properament, aquests propers dos anys, acabarem de senyalitzar, però que tenim els recursos, tenim modernisme, la comarca del Maresme és excel·lent pel seu modernisme i el seu art indià. Tenim activitats d'arqueologia, jaciments arqueològics amb tot un munt d'elements que li agrada l'arqueologia pugui visitar. Tenim activitats, com dic, de mar, de muntanya, i tot un munt de petites coses que fan atractiu per sectors molt específics, però a la vegada poder gaudir d'un entorn de platges d'alta qualitat amb els seus serveis i com no, doncs, serveis també de concerts, més de 40 concerts o certàmens musicals que alguns d'ells s'han vist estroncats, però que d'altres tiraran endavant amb majors, amb menor capacitats, per tant, amb més distàncies, però que tot i així es faran a l'aire lliure, en què permet passar unes nits d'estiu excel·lents escoltant una música extraordinària.
Ja per acabar, una darrera pregunta, senyor Arnó. Cal estar preparats pel que pugui passar en el futur més immediat? Hem de canviar el xip, també?
Bé, el que està clar és que res tornarà a ser com el febrer del 2020, i això n'hem de ser conscients, i a partir d'ara hem de ser prudents. Però prudents no vol dir que haguem de tenir por. És a dir, hem de ser conscients del que tenim a sobre, hem de ser conscients que tornarem a un altre cicle probablement de confinament o semiconfinament, fins que no tinguem una vacuna, això està clar que serà així, però hem de també perdre, quan dic perdre aquesta por, em refereixo a no sofrir una psicosi d'haver-nos de tancar a casa, sinó saber què podem visitar. Per exemple, els museus ara recentment han obert, i els museus són llocs segurs, és a dir, ja, quan entres a un indret, escolta, tens els sistemes de protecció necessaris, i això fa que les persones que gaudeixin d'aquests espais doncs puguin fer-ho amb tota la normalitat. No hem de deixar de fer allò que fèiem, simplement ho farem diferent, eh? I hem de saber poder gaudir del nostre entorn i dels nostres recursos, perquè al cap i la fi són els que ens han fet, som el que som de la nostra història. Nosaltres tenim aquest sentiment de pertenença a un entorn determinat, i això fa doncs que hem de poder tenir i retornar la nostra vida habitual, tot i que la farem diferent.
Moltes gràcies i molta sort pel Maresme.
Moltes gràcies.
Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
El col·leccionista ja està aquí, i avui porto Los Gavilanes, una zarzuela de tres actes amb música del famós Jacinto Guerrero i el llibret de José Ramos Martín. Aquesta zarzuela es va estrenar en el Teatre de la Zarzuela el 7 de desembre de 1923. Ja fa temps, sí. La trama és en Juan, que és un indiano que ha fet una fortuna en el Perú i torna al seu poble. Quan torna, quan tots ja el creien que s'havia mort, sí. Aquesta vegada porto un disc de gramòfon de la meva col·lecció, evidentment, amb la veu d'un tenor oblidat, en Joan Rosich. Per altra banda, no ha sigut mai reconstruït aquest disc, o sigui que el porto de la meva col·lecció. La primera vegada podíem dir que es posa en una emissora de ràdio després de més de 90 anys. La melodia és un fragment d'aquesta zarzuela que es titula Flor Roja.
Flor roja, como los labios de mi zagala. Sangre que hay en mis venas. Mi sangre por sus amores con gusto diera. Flor mía, dile a mi amada que mis pasiones como estas flores de amores, esta flor se
Fins aquí el col·leccionista, amb Josep Pons. Iniciem un recorregut per a tots els castells de Catalunya. Coneixerem la seva història, on trobar-los i les seves curiositats. De la mà d'Ireneu Castillo, l'home que més sap de castells.
Hola, amics i amigues del Rodamón. Avui ens anirem cap a l'Alt Empordà per veure un castell molt famós que segur haureu escoltat moltes vegades, el castell de Peralada. A uns 6 quilòmetres de Figueres, si seguim la carretera C-252 en direcció nord, o uns 8 quilòmetres si optem per la Nacional 256 en el mateix sentit, arribarem de forma ben fàcil al petit casc urbà de Peralada, població d'aire medieval on trobarem un altre dels castells imprescindibles de la nostra ruta, el castell de Peralada. Darrere d'uns murs i envoltat per uns cuidats jardins de 7,7 hectàrees, trobarem, amagat sota d'un atapeït mar d'heures, la façana amb la imponent silueta de les dues torrasses renaixentistes construïdes amb bloc de pedra de riu de mides i composicions heterogènies que amb els seus merlets donen l'entrada al conegut casino de Peralada. L'edifici, que correspon al castell pròpiament dit i va ser declarat bé cultural d'interès nacional el 1949, està construït amb la planta quadrada de planta baixa i dos pisos, disposant d'un pati central, anomenat Pati de les Hores, al voltant del qual s'adequen les instal·lacions del casino. Instal·lacions que, junt amb els seus jardins, acullen el no menys reconegut Festival Internacional de Música de Peralada. El conjunt, exclusiu i molt ben conservat, es complementa amb l'adjacent Convent del Carme, 1293, església gòtica reconvertida en biblioteca i museu, amb la qual es comunica amb un pas elevat que des dels jardins salva des del segle XIX els murs que limiten el tram de carrer que separa amb dos edificis. L'origen del castell el trobem a l'any 1285, quan el rei francès Felip III, també conegut com Felip l'Ardit, envaeix l'Empordà i posa en setge el poble emmurallat de Peralada, patint un incendi que el destrueix. A partir d'aquí, els vescomtes de Rocabertí, senyors de la plaça, decideixen construir un nou recinte emmurallat amb el seu palau fora de les muralles del poble, el lloc on es troba l'actual castell. Així les coses, durant el segle XIV s'aixeca en estil gòtic el nou edifici vescomtal, del qual queden molt poques restes avui en dia, ja que durant els segles posteriors va patir tot d'ampliacions i remodelacions que alteraren l'estètica i disposicions originals. Fruit d'aquestes remodelacions fou la façana principal que, descentrada respecte als angles de la planta quadrada general, fou construïda en l'estil renaixentista i s'ha conservat fins al dia d'avui. Ocupat per un curt període de temps pel rei Joan II el 1472 durant la Guerra dels Remenses, la propietat ja no canviaria de mans fins al 1923, quan els Rocabertí, nomenats comtes el 1599, venen al castell, als jardins, creats el 1877 pel paisatgista franc belga François Duvillier, i el convent del Carme, adquirit pels Rocabertí arrel de la desamortització del 1835, a l'empresari polític català Miquel Mateu i Pla, qui va ser posteriorment primer alcalde franquista de Barcelona. A partir de llavors, s'inicia un període de restauració i reorientació de la propietat cap al món de l'hostaleria, amb la potenciació de la producció de vins, així com amb la construcció de la biblioteca a l'antic convent del Carme, amb gairebé 80.000 volums, dels quals més de 1.000 versions del Quixot, i del museu, on es pot admirar una gran col·lecció d'estris de vidre, mobiliari i pintura, així com una extensa mostra dedicada al món del vi. El 1979, el castell passa a ser la seu del casino de Peralada, establiment lúdic que, junt amb el seu restaurant, guardonat amb una estrella Michelin als anys 2018 i 2019, donen renom al conjunt històric i, per extensió, a tota la població de Peralada. La curiositat. Encara que no hi ha testimoni documental, es conta que el rei emèrit Joan Carles I, uns mesos abans de que fos designat successor del general Franco el 25 de maig de 1969, es va trobar amb Miquel Mateu per a preguntar-li què en pensava del seu proper nomenament com a hereu de la corona espanyola. L'entrevista, lluny del que podia pensar-se, va tenir lloc al castell de Peralada, fins on s'hauria traslladat el futur príncep d'Espanya en persona per a copsar l'opinió de l'influent polític barceloní.
Avui hem conegut un dels 2.000 castells que tenim a Catalunya gràcies a l'historiador i escriptor Ireneu Castillo. Èpoques musicals ens descobrirà joies de la música. Josep Dalmau, el nostre company incombustible, ens les presenta.
Què tal, amics oients? Tal com va dir el company Manel Sorribes, amb la seva sapiència natural i crepuscular, cada dia estem i estarem més controlats per culpa, sobretot, dels telèfons mòbils. Doncs no podem passar un dia sense ells, i això portarà conseqüències. Jo vaig passar-hi quasi tota la quarantena i cada cop que sentia l'avís de missatge en el mòbil de la dona, les tripes se'n recargolaven. És culpa dels mòbils i del 5G, que no és l'abreviatura del 5G Lipolles. En Manel, per cert, va rebre propaganda del mateix restaurant que havia anat feia pocs minuts. Quina sort que té, encara pot anar a restaurants. Jo he rebut en caràcter retroactiu, com l'ERTE, un mail del meu antic animal de companyia, el gos, que em deia: «Hola, malparit, ara sabràs el que és portar morrió, mascareta, i no poder anar on vols, corretja. Zones sanitàries, i acabaràs amb un xip al cul perquè no et perdis i estiguis sempre controlat per les autoritats competents», que diu l'amic Josep Pons. Això passarà, segons en Bosé, quan et posin la vacuna del Covid-19. En fi, a mi un amic em va dir: «Déu, d'on faves el qui no té queixals?» I cony, vaig pensar, no sé què tindrà a veure, però potser té raó. Doncs a mi de petit em regalaven bombons quan canviava les dents i no tenia per on mossegar-los. Tampoc sé què tindran a veure els Fórmula Quinta amb tot això. I és que quan li tocava, aquest grup no el van poder posar. Se'n recorden? Ara, més que mai, però tens que recordar la cançó bomba del grup.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
L'altre dia, una senyora tota preocupada a ella em deia: «Noi, no sé què farem aquest estiu amb mascareta a la platja». Jo li contestà: «El problema és que no sé si podrem anar a la platja». I pel mòbil li vaig posar aquest tros de cançó.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Se puso guantes y gel y mascarilla de raya.
Se puso guantes y gel y mascarilla de raya.
Ella se marchó, pero no encontró espacio en la arena.
A la senyora en qüestió no li va fer massa gràcia, doncs va marxar dient allò de: «Que ets simplet». Fórmula Quinta va ser un grup madrileny de pop espanyol. De fet, cap allà al 1967 arribava dels Estats Units la música xiclet. Perdoneu, però perdoneu la meva ignorància, però jo això de la música xiclet no ho havia sentit mai. Sí que havia sentit música enganxosa, música comercial, música petxanguera, però música xiclet, perdoneu, eh? De fet, el grup que posen com a mostra són els Argis. Jo els recordo amb aquella cançó Sugar Sugar, sí que eren enganxosos, però no sé, això de música xiclet. En fi, de fet, una música desenfadada que venia a milions de discos de tot el món i que no tenia més pretensió que fer ballar els més joves. Dels més vells no en parla. Per aquests dies, doncs, hi havia la productora Maridí Callejo, que havia treballat en nombrosos grups com Los Brincos, i per encàrrec de la companyia Philips, discogràfica, doncs, aleshores estava buscant grups que donessin el perfil dels americans del xiclet. No sé si m'havia pujat el xiclet, tu. En fi, que els van contractar, els van sentir tocar i els van veure tocar i els van contractar. Per això sí, els van dir que canviessin el nom i van canviar-ho per Fórmula Quinta. De fet, Philips no va parar en gastos i va portar els nois a gravar el seu primer single a Milán, amb l'orquestra de l'Escala incluïda. Aquest disc portava per una cara Hoy es mi día de suerte i per l'altra banda Vuelve a casa. És el que van fer, van tornar a casa perquè presentaven el 9 de gener de l'any 68 el seu primer disc aquí a Madrid. El fracàs va ser rotund. A la caríssima producció i promoció, el públic va respondre comprant 100 discos, la família i 4 més. El grup va estar a punt de separar-se, de fet, un d'ells va abandonar el grup aquest mateix any i, de totes maneres, Maribí Callejo, la productora, va encarregar a José Luis Armenteros i Pablo Herrero, que eren components de Los Relámpagos, que composessin cançons divertides per reflotar el grup i recuperar la inversió. El segon single va sortir en el maig del 68 con La Playa, El Sol, El Mar, El Cielo i Tu. Per què punyetes fotien aquests noms tan llargs a les cançons? En fi, de fet, d'una forma o l'altra, no sé si perquè era llarg o perquè es va col·locar entre els 10 discos més venuts d'aquell estiu i la fórmula, Quinta, va començar a funcionar. Els mateixos compositors i la mateixa productora aconsegueixen abans que acabi l'any el seu superventes absolut amb Tengo tu amor, que es va posar cap a la senda de l'èxit i que els va definir amb un estil inequívoc, sí, sí, no, petxanguero, ja tot el xiclet que diuen aquells, no? En fi, després de tot això va venir el tema de l'Eva Maria, que se fue a buscar el sol en la playa. En el 73 va ser la bomba, l'Eva Maria, del que van vendre 300.000 còpies, tan sols en Espanya es va situar un altre cop la capçalera dels grups nacionals. Apareixien a la televisió cada setmana, feien dotzenes de gales molt ben pagades i realment el grup va estar a la cresta de la ola en la qual es banyava l'Eva Maria. Encara que després, el següent estiu, van fer la Fiesta de Blas, que va ser el seu darrer number one. Doncs, en fi, podríem explicar més coses d'aquest grup, fins i tot que quan un estiu, van anar a recollir un premi, concretament el Bateria, del Mostatxo, van anar a recollir un premi a Palma de Mallorca i els públic i els companys de professió van posar-se en peu i el van ovacionar, anaven a aplaudir durant més de 3 minuts mentre per l'equip de música sonava tota pastilla un popurri dels seus èxits. Vaja, que era un grup que l'estimaven els prestigiosos companys de professió. Fins i tot hem de dir que estaven en els superventes, en els 40 principals. Penseu una cosa, els 40 principals estaven abans de que les cançons fossin un èxit. Perquè si no, no podríem dir que les cançons fossin un èxit. Per això els 40 principals és el programa, un dels programes més decans, més antics de la música i de la discogràfica o de la radiodifusió espanyola. Quedi clar. En fi, un cop he explicat tot això i que n'hi ha prou, anem a escoltar l'Eva Maria amb la versió aquesta de la Fórmula Quinta. Vinga, va. a l'èxit.
Eva María se fue buscando el sol en la playa. Su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Pensando si ella me quiere, si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Buscando el sol en la playa.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
En su maleta de piel y su bikini de rayas.
En su maleta de piel y su bikini de rayas.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Hem escoltat Èpoques musicals de la mà de Josep Dalmau. I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
Per al poble de Sant Joan de les Abadesses, solstici d'estiu. Ja ens arriba el solstici d'estiu, amb un batibull de polítiques. Diuen que ja estem confiscats, però ens tenen mig atrapats. Ara que ja comença l'estiu i tots els ocells surten del niu, els minyons, grans i joves, accelerats, treuen el cap per jardins i terrats. No poden anar a l'escola ni tampoc a l'institut, les rebelles i els focs, sense balls ni xerinola, ni trobar-se amb els amics, ni estar massa a la vora. No fos cas que ens quedéssim atrapats per el virus de corona. Ja veieu que aquest estiu no podem fer la viu-viu, esperant que els polítics no se'n vagin de vacances, deixant-nos tots emmerdats, sense posar-se les piles. En aquest solstici d'estiu tots ballarem virus viu. Per al poble de Sant Joan de les Abadesses.
Hem gaudit
de Geografies Poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart. El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón, amb Manel Sorribas i Alicia Álvarez. Amb la col·laboració, entre d'altres, de Josep Pons, Maria Roser Llopart i César Escobedo.